95.2 Ràdio.
La Municipal de Terrassa. Hora. A la Ràdio Municipal de Terrassa, primera hora.
Què tal? Benvinguts, bon dia. Són 8:45 del matí d'aquest dimecres 30 de maig de 2018. Us parla Francesc Novell. Tenim ara mateix a Terrassa una temperatura de 17 graus. En el que portem de dia han caigut 1,6 litres d'aigua per metre quadrat. De fet, la tònica del dia és ruixats i també sol. Ruixats que poden ser intensos en moments puntuals, però de curta durada. Els terrassencs Josep Rull a la presó i Lluís Puig a Bèlgica no repetiran com a consellers de Territori i de Cultura, respectivament. Aquest dimarts al vespre, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha signat un nou decret amb el qual desbloqueja el nomenament del nou govern i substitueix els quatre consellers vetats pel govern espanyol. Torra substitueix així Josep Rull per Damià Calvet, que assumirà la Conselleria de Territori i Sostenibilitat. Laura Borràs, en canvi, substitueix Lluís Puig i passa a ser la consellera de Cultura. El president de la Generalitat proposa també Elsa Artadi com a nova consellera de Presidència, rellevant Jordi Turull, i portaveu Alba Vergés, consellera de Salut en lloc de Toni Comín, i Maria Àngels Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement. Els canvis en el decret signat per Torra arriben després de la negativa de la Moncloa de publicar al DOC els noms dels consellers que estan a presó o a l'estranger. També us expliquem avui que l'economia terrassenca mostra símptomes de bona salut, ho diu el darrer informe de la Cambra, que destaca especialment els sectors de la indústria, els serveis i la construcció. La perspectiva és que la bona marxa continuï durant el segon semestre de l'any. Quico Simó.
La Cambra de Comerç confirma la bona marxa de l'economia a la demarcació de Terrassa. L'informe de conjuntura del primer trimestre de l'any assegura que l'indicador de marxa dels negocis és positiu per 40è mes consecutiu. Un 67% dels enquestats a la mostra de la Cambra diu que el seu negoci ha evolucionat a l'alça en el primer trimestre, mentre que a finals d'any aquest percentatge era del 60%. Aquesta millora es dona en els tres sectors d'activitat, indústria, serveis i construcció. També millora el grau de confiança empresarial, que passa de 5 punts al desembre a 8,1 al març. Pel que fa al grau d'utilització de la capacitat productiva de la indústria, es supera notablement el 72% de mitjana en els sectors d'alimentació, indústries de la fusta i suro, metal·lúrgia i mecànica, mentre que en les indústries químiques i altres està per sota. En el sector tèxtil es manté en la mitjana. Pel segon trimestre de l'any, l'expectativa sobre la marxa dels negocis és 3,6 punts superior al primer trimestre. Aquesta revisió de millor comportament es dona sobretot en la construcció i el comerç, mentre que la indústria podria experimentar una lleu ralentització. L'informe de conjuntura de la Cambra es fa a través d'una enquesta a 527 empreses durant el mes d'abril.
El ple d'aquest mes de l'Ajuntament de Terrassa arriba amb 22 punts a l'ordre del dia, 11 dels quals són propostes de resolució presentades pels diferents grups polítics. En el ple també es donarà lectura als 21 acords aprovats per la Junta de Portaveus. Justament pel que fa a aquests 21 acords, el portaveu del Govern Municipal ha instat a la resta de grups a reflexionar sobre quines d'aquestes propostes són en benefici de la ciutat i quines són de marcat to electoralista. Té la informació Josep Maria Codina.
El ple d'aquest mes arriba amb 22 punts a l'ordre del dia, 11 dels quals són propostes de resolució presentades pels diferents grups polítics. En el ple també es donarà lectura als 21 acords aprovats per la Junta de Portaveus. Justament pel que fa a aquests 21 acords, el portaveu del Govern Municipal ha instat a la resta de grups a reflexionar sobre quines d'aquestes propostes són en benefici de la ciutat i quines són de marcat to electoralista.
I farà un prec al ple per demanar a tots els grups municipals que en la seva acció política posin sempre la convivència i la ciutat per davant de tot. Però no podem transportar al nostre ple determinats debats punxants i provocadors que sovint res tenen a veure amb la nostra realitat local, que pertorben la convivència o busquen el conflicte amb finalitats clarament electoralistes.
El ple aprovarà definitivament la darrera pròrroga fins a final d'any a mina d'aigües pel servei d'abastament d'aigua a la ciutat. També s'aprovarà la constitució dels òrgans de govern i administració de la nova entitat gestora Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL. Amb aquesta aprovació es culmina el procés de remunicipalització del servei en la tercera ciutat més gran de Catalunya. El ple també aprovarà la subrogació a FUPAR d'un espai de 1.500 metres quadrats al condicionament terrassenc. El contracte s'ha allargat fins als 45 anys de cessió per a l'activitat de teixidors, per compensar l'alta inversió que farà l'entitat i que puja més de 500.000 euros. Entre les 11 propostes de resolució, el ple aprovarà fer fill predilecte de la ciutat a l'arquitecte Lluís Monconill i incorporar el seu retrat a la galeria de terrassencs il·lustres que pengen de les parets al ple.
I pel que fa a la informació més general, a banda del nou govern de la Generalitat, el socialista Pedro Sánchez està disposat a consensuar la data de les eleccions si guanya la moció. Pablo Iglesias afirma que si la moció del PSOE fracassa es podria impulsar una altra per fer fora Rajoy. Torna a pujar la prima de risc, un 23% a Itàlia i un 13% a Espanya, com a conseqüència de la inestabilitat política en els dos països. I sobre el cas Gürtel, Cospedal diu que els arguments de la sentència d'un jutge no són paraula de llei. Per cert, que Jiménez Los Santos ha estat denunciat a la Fiscalia Alemanya per injúries i amenaces. Són les 8:36 minuts, àrea de servei. Primer, la informació del trànsit, connexió amb el RAC. Héctor Huguet, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Destaquem que encara està tallada la C31 a l'alçada del Vendrell a causa d'un accident. Fins ara ho estava en tots dos sentits, ara només en sentit nord, on trobem uns 3 quilòmetres de retencions. A la C58, intensitat habitual, sobretot entre Terrassa i Badia del Vallès, un tram, per cert, que s'ampliarà a partir de la tardor vinent. A la P7 també trobem intensitat en diversos punts, en sentit sud per Barberà del Vallès i també pel Papiol. Encara hi ha alguna retenció al Baix Llobregat, a l'A2 per Pallejà i a la B23 per Sant Feliu de Llobregat. A la C16, com cada matí ja estan regulant el trànsit, alguna retenció intermitent a l'altura de la Floresta cap a Barcelona, i pel que fa a les rondes, doncs tot són en general retencions habituals. En sentit Llobregat, entre el nus de la Trinitat i Sant Gervasi, a la ronda de dalt, i entre Sant Adrià del Besòs i la Vila Olímpica, a la Litoral, en sentit Besòs, també hi ha una mica d'intensitat per Zona Franca i Montjuïc. Això és tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Héctor. Passem ara a la informació del trànsit a Terrassa, connexió amb la prefectura de la Policia Municipal. Maribel Acevedo, bon dia.
Bon dia, Francesc, i bona hora, i mai millor dit. Iniciem la jornada, com la d'ahir, amb una circulació molt densa a bona part de les vies de la ciutat a causa de les inclemències del temps, la qual cosa ha fet que d'una banda augmenti considerablement el volum de vehicles i d'altra banda que ralentitzi el trànsit per la pluja que cau. A més, el cabal de pluja caiguda ha fet saltar algunes tapadores del clavegueram, sobretot les de l'Avinguda del Vallès, cosa que també hi dificulta la viabilitat del sentit sud d'aquesta via fins als túnels de la Vidriera, per la qual cosa es demana a tots i totes les usuàries d'aquest tram de via que circulen amb precaució. Pel que fa al centre de la ciutat, retencions considerables de vehicles al sentit sud de la Rambleta del Pare Alegre. Circulació intensa a l'Avinguda de l'Abat Marcet, tant en direcció a la plaça de l'Aigua com al sentit centre de la ciutat. Retencions de vehicles a la variant de la Nacional 150, concentrats al semàfor de l'Avinguda de Can Jofresa. També aglomeració de trànsit al carrer de Topete, en la plaça del Doctor Robert, que també afecta la circulació fins a l'Avinguda de Jaquart. Pel que fa als trams de vies que més poden afectar el trànsit de la ciutat, tan sols destacar el carrer de Sant Isidre número 37, de 9 a 15 hores. Informar que, tot i que està programat el Mercadal Setmanal com a cada dimecres a l'Avinguda Béjar, entre la carretera Mata de Pera i l'Avinguda del Vallès, a causa de les inclemències del temps, no es descarta que hi sigui suspès. I de moment, això és tot des de la Prefectura de la Policia Municipal de Terrassa. Que tingueu un bon dia i fins demà.
Gràcies, Maribel. Com ja hem apuntat, des d'aquest matí es tornen a repetir els ruixats i les tronades en alguns punts de la nostra comarca. Avui tindrem un dia insegur. Les precipitacions del matí podrien descarregar amb força i amb tempesta, això sí, de curta durada. Acaba el mes de maig amb un temps més assolellat i també més tranquil. Demà dijous farà més sol, especialment al matí, mentre que a la tarda pot tornar a caure algun ruixat. Ara mateix a Terrassa tenim una temperatura de 17 graus i en el que portem de dia ha plogut 1,6 litres d'aigua per metre quadrat. Passem que diuen els diaris. Premsa local, diari de Terrassa a la portada. Continua la controvèrsia amb el menjar escolar. Algunes AMPA suspenen a l'empresa CERS i altres l'aproven. La imatge de la portada de diari de Terrassa és la de Marta Corredera, jugadora de l'Atlético de Madrid, i Vicky Losada, del Barça. Corredera i Losada seran les pregoneres de la Festa Major de Terrassa. També altres titulars a la portada, fotografies eròtiques a amics en polèmica, autobús destrossat per un incendi i notable millora en l'activitat empresarial. Parlem de la premsa generalista, la que s'ha dit a Barcelona, el periòdico de Catalunya. El PSOE intenta amarrar el suport nacionalista Sánchez o a votar. Les borses europees es desplomen per Itàlia i Espanya. Drons humanitaris contra la família Casa i la Casa Furtiva. El Primavera Sound arrenca amb alguns bolos gratuïts. El diari El Punt Avui titula El govern ja definitiu, noves apostes inversores a Catalunya. La Vanguardia, Podem i Ciutadans preparen una altra censura si Sánchez fracassa. Torra canvia els consellers vetats per Rajoy i obre la via per aixecar el 155. També diu que la crisi italiana dispara la prima de risc espanyola i provoca la caiguda de l'IBEX. El diari Ara, govern efectiu, Sánchez i Iglesias pressionen el PNB i Nestlé i Siemens amplien la seva aposta per Catalunya. Premsa de Madrid, el diari El Mundo. Torra escull un govern per sortir del 155 i condicionar la moció. El diari El País, Sánchez inicia contactes de cortesia sense revelar detalls. La Razón, dimarts negre per la inestabilitat. Torra prescindeix de presos i fugats per aixecar el 155. El diari ABC, la borsa perd 24.600 milions d'euros per l'allau de mocions. I una efemèride per recordar, el dia com el d'avui, ens hem de remuntar a inicis del segle XIX, d'això fa exactament avui 204 anys, any 1814, Napoleón és exiliat a la illa d'Elba, doncs s'escaparia un any després. En uns moments, els esports, els dimecres amb l'Àngel Cárdenas, 8 i 42 minuts.
Primera hora, a la Ràdio Municipal de Terrassa, primera hora.
Noi, que brut portes el cotxe, no?
Tens raó. Fa dies que l'he de netejar, però no tinc temps.
I per què no el portes a Fopar?
Fopar?
No els coneixes? Et deixen el cotxe impecable, per dins i per fora.
I on estan?
Al carrer Campiones Olímpiques 36, al costat del camp de futbol del Terrassa Futbol Club. Obren de dilluns a dissabte.
Avui mateix me n'hi vaig.
I també demana que et netegin bé la tapisseria, amb aquestes taques...
Està bé, està bé.
Pots demanar hora també a través de la web fopar.cat. Donem ocupació a persones amb discapacitat intel·lectual. Compra amb valor social.
A la Funerària Municipal de Terrassa, el nostre objectiu és oferir al ciutadà un servei ple de sentiments. Per això, posem a disposició de tots els terrassencs el telèfon gratuït d'assistència, una línia 900 per atendre on sigui necessari tots els tràmits i gestions en casa de funció. 900 268 268, telèfon gratuït d'assistència de funerària, a la seva atenció les 24 hores per atendre amb agilitat, eficàcia i tacte. Recordi, 900 268 268. Nosaltres ens ocupem de tot. Funerària, un servei ple de sentiments.
El submarí, un viatge al fons de l'actualitat. De dilluns a divendres, agafem el timó per explorar la ciutat. Dues hores d'immersió que faran sonar tots els radars. D'11 a 1 del migdia, deixa't seduir pel submarí.
És fàcil, és ràpid, és comodíssim. Entra a bonpreuesclat.com, fes la compra i ja la pots recollir. Te la carregarem al cotxe en menys de 5 minuts a l'Esclat de Terrassa, situat a l'avinguda de Josep Tarradellas 2. Ara, compra online i recull amb el cotxe a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
Estigues informat del que passa a la teva ciutat. Segueix l'actualitat de proximitat a terrassadigital.cat, el web de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal.
Primera Hora. A la Ràdio Municipal de Terrassa, Primera Hora.
Són 9:15 del matí. Els dimecres saludem l'Àngel Cárdenas. Àngel, què tal? Bon dia, bona hora.
Bon dia, Francesc.
No t'hauràs mullat, Àngel?
Bueno, no m'estic mullant, però estic veient com cau la pluja.
Sí, tenim avui aquest dia així de ruixats. El mes de maig es vol acomiadar de la mateixa manera que ha estat protagonista durant aquest mes, és a dir, amb moltes pluges, un mes atípic, eh? I, en fi, avui s'espera que tinguem aquest temps. Res a veure amb el que tindrem, segons les previsions meteorològiques, el proper diumenge a partir de les 6 de la tarda, amb aquest partit ronda, segona eliminatòria, play-off, descens. El Terrassa rep a l'Olímpic la visita del Compostela.
Sí, bueno, després de la classificació davant del Mar Menor de Múrcia, bueno, la veritat és que tothom està en ganes de que arribi ja aquesta segona eliminatòria i veure fins on és capaç el Terrassa d'aconseguir arribar a la tercera i definitiva eliminatòria que li pugui donar aquest ascens a la segona divisió. Bé, a ningú se li escapa que serà molt complicat i difícil davant d'un dels històrics. Si més no, jo crec que en aquest cas tant Sant Andreu com Terrassa han patit la pitjor sort perquè són dos entitats que recordem, han militat a la primera divisió, com és el cas del Compos i també del Castellón, que és el rival del Sant Andreu, i veurem a veure. Més enllà, hi ha molta il·lusió, moltes ganes, i sobretot després de veure que l'Espanyol pues, bueno, es va desfer d'aquest Compos, la veritat és que tothom està una mica esperançat, o sigui, de veure si el Terrassa és capaç d'aconseguir un resultat positiu, com va fer davant del Mar Menor, aquí a l'Estadi Olímpic el diumenge, i sobretot en el recolzament de l'afició, que fins i tot podria ser superior, penso jo, que ara, o sigui, en aquest tram segurament molta gent s'acostarà a l'Estadi Olímpic per donar suport a l'equip i veure que ha sigut capaç de superar la primera eliminatòria i somiar que està poc i veure si el Terrassa, repeteixo, és capaç de treure un resultat positiu per al partit de tornada a Sant Làfaro, on, evidentment, serà l'escenari on sabrem exactament si el Terrassa supera aquesta ronda.
Sí. El Compostela, un equip que va estar en el seu moment a primera divisió, va ser-ho durant 5 temporades. Recordem un enfrontament que va tenir aleshores el president de Caneda amb Jesús Gil i Gil, el ja desaparegut expresident de l'Atlético de Madrid, per un tema de drets televisius. Un Compostela que va estar en el seu moment àlgid, diem, aquestes 5 temporades, després baixaria a segona, problemes econòmics, fins a arribar a la tercera divisió. Ara és la categoria que està i ara vol retornar de nou a la superior categoria. Ja des de Compostela podem llegir la premsa que lamenten l'estat de l'Estadi Olímpic, del terreny de joc del Terrassa Futbol Club, critiquen el fet que sigui un camp de gespa artificial i que, a més, diu que està en molt mal estat.
Bueno, amb això no saps si t'he de donar la raó, no queda una altra. Vull dir, l'Estadi Olímpic és vergonyós que estigui amb la situació que hem vist o sigui, i que estem veient, no? I que no es posa fil a l'agulla i que no hi ha manera de saber si realment, si el Terrassa fins i tot tingués la gran sort de pujar a la segona B, jo crec que fins i tot en aquesta categoria no permetrien a l'equip jugar amb aquesta superfície. Sí, amb una de gespa artificial, però evidentment amb les condicions que requereix un terreny de joc per disputar un partit de futbol. En aquest moment l'Estadi Olímpic és la vergonya, penso jo, d'aquesta categoria, perquè bueno, amb un escenari espectacular com és l'Estadi Olímpic, que tingui aquesta superfície, que és on realment es fa el futbol. O sigui que i amb això, bueno, el club i si més no, el seu entrenador ha estat molt crític, continua sent molt crític, i veurem a veure si es busca alguna solució. Però realment, després del que hem vist i dels pronòstics que donaven per a continuar amb aquesta gespa durant 2 o 3 anys, la veritat és que a ningú se li escapa que això realment pot ser un hàndicap per al conjunt de Cristian García, no? Bueno, és el que estem dient, o sigui, ara precisament ens visita el Compostela, no sé quants aficionats acompanyaran a l'equip, però, si més no, també, no només el que és la superfície, sinó la resta de l'estadi, hi ha part de l'estadi que està en una situació força lamentable. I això no és una bona imatge per la nostra ciutat. O sigui que, repeteixo, estem en una situació d'impàs, però esperant que es busqui una solució ja definitiva a aquest tema.
Escolta'm, Àngel, una reflexió. Ho dic perquè mirant els equips que s'han classificat per la següent ronda, tant el Sens a segona A com a segona B, com és el cas del Terrassa, hi ha una gran quantitat de filials. Ara es classificava l'Espanyol B, tenim el Villarreal B, la Reial Societat B, el Deportivo B... Vaja, em deixo molts encara, estic ara parlant de memòria.
Sí.
És lamentable, penso jo, perquè clar, estàs adulterant totalment la competició amb filials, amb filials que tenen tot el dret al món de poder de pujar de categoria, però d'altra banda, esclar, jo crec que s'hauria de fer una lliga a part,
Exactament, jo crec que és una categoria formativa, per dir-ho d'alguna forma, no? Perquè els filiats no deixen de ser un segon equip, Aleshores, entenc jo que té que ser un futbol formatiu, un futbol per treure jugadors per la primera plantilla, pel primer equip, evidentment, però, repeteixo, és un futbol formatiu que no té el perquè d'estar dins del futbol professional, o si més no, pot ser professional, però amb una lliga a part, com fan uns altres països. Recordem Itàlia, Alemanya, en fi, hi ha una sèrie de països europeus que les lligues dels filials, o sigui, es fan totalment a part. I aquí estem veient que continua aquest xou, adulteran competicions, perquè, si més no, ho han vist més d'una vegada, i la veritat és incomprensible. Però, bueno, veurem a veure, amb l'arribada del nou president, el senyor Rubiales, si això canvia una mica, perquè si té que ser el continuisme del que ja hem vist fins ara, doncs no haurem avançat, tot i que s'hagi canviat el president.
Sí, ningú se'n recorda, oi, de Villar?
Bueno, ell sí que suposo que es deu recordar el futbol, perquè l'altre dia el vam veure sense cap mena de vergonya, per dir-ho entre copetes, no? Que fins i tot estava amb els components de la UEFA celebrant el sopar de la final de la Champions. Bueno, són aquelles coses que dius, i mentre no hi hagi una sentència en ferm, estarem en la mateixa situació, no? Sí. Però, escolta'm, en aquest país, després de tot el que estem veient, a ningú se li escapa que aquí, si li poses feta, com s'acostuma a dir, no passa res.
Sí. Sí, m'he deixat uns quants equips filials, i dit així de memòria, a banda de la Reial Societat B, tenim l'Sporting B, que era capaç d'eliminar el Cornellà aquest cap de setmana, tenim l'Atlético Levante, tenim l'Alavés B, el Cádiz B, l'Almeria B, en fi, podríem continuar així, el Getafe B, equips que ara mateix estan lluitant per poder pujar de categoria. El Mallorca B...
Vull dir que... Això és tancar portes a ciutats importants del país que tenen equips, com pot ser el mateix que parlàvem ara del Castelló, el mateix Compost, o aquest tipus d'equips, el mateix Terrassa, que és una ciutat en 3.000, que o sigui, el que fan és taponar la possibilitat. Però clar, aquí com tot és un negoci, doncs els filials, si pugen a segona A, doncs ja tenen assegurada una quantitat espectacular de calés, que això els permet mantindre aquest estatus, no? Però repeteixo...
Es dona la paradoxa, Àngel, que tenim el Mallorca que vol pujar a segona A i té el filial el Mallorca B que vol pujar a segona B. És a dir, estan competint tots dos alhora, però clar, si el Mallorca A no puja a segona A, per molt que puja el Mallorca B, no res.
Sí. I hem vist equips que estan fent la promoció que fins i tot no poden pujar, com és el cas del Fabril, Sí, és que realment és torno a repetir, és un desgrell, o sigui, està fet tot amb una mica, per no dir una expressió que no vull comentar, no? Però realment és una situació còmica.
Sí. Escolta'm, el que no és còmic és que el Sant Cristóbal la propera temporada estarà a tercera divisió per la Porta Gran. Ha estat 13 jornades com a líder del seu grup i al final aquest passat diumenge va guanyar el seu partit, va perdre el Martinenc i l'equip de Can Anglada, que suposo ja deu estar preparant el club la propera temporada.
Bueno, el proper dissabte jugarà l'últim partit oficial, per dir-ho d'alguna manera, perquè serà el partit de campions, s'enfrontarà a la Fundació Esportiva Gramenet, que queda campió del grup primer, un partit que es disputarà en camp neutral dissabte a les 5 de la tarda a la Bòbila, a Gavà, o sigui, un camp de cespa natural. Bueno, i d'aquí sortirà, és un títol simbòlic, podríem
dir. Sí, un honorífic, vaja.
Honorífic, exactament, però bueno, està bé, I aleshores serà una festa, és una festa de dos equips que han aconseguit ja a l'ascens, i després, posteriorment, al Sant Cristóbal, en un restaurant de, bueno, molt proper a la nostra ciutat, celebrarà aquest ascens, i a partir d'aquí, com tu deies, comença la compta enrere per preparar ja el que serà la plantilla de cara a la propera temporada. Dona per fet que Oliver Vallabriga continuarà al capdavant de l'equip, a l'entrenador, i no crec que canviï molt la plantilla, o sigui, si més no, podria haver-hi alguna sortida més que arribades, O sigui, que jo penso que el club vol continuar amb aquesta línia de jugadors joves, segurament s'incorporarà algun juvenil que acaba la seva etapa amb el Javac, i aleshores, serà una plantilla jove, i és l'aposta que faran. Vull dir, no serà una aposta econòmica important, si més no, evidentment, l'estatus canvia. I a partir d'ara, bueno, anem a veure, perquè també això pot, d'alguna manera, i desitgem que el Terrassa assoleixi la segona divisió B, però si més no, doncs, bueno, estarem entretinguts en una competició on dos equips terrassens lluitaran amb la mateixa categoria.
Sí, una categoria, Àngel, que l'any que ve, la temporada vinent, tindrà 21 equips. És a dir, que hi haurà un equip que haurà de descansar cada jornada.
Sí, això és un fet que realment també...
Lamentable.
Sí, veurem a veure si hi ha algun canvi de criteri i a lo millor la fan de 22, no ho sé, ja veurem.
Sí, encara pitjor.
Sí, perquè s'allargarà, però anem a veure finalment si tot queda així, que de moment és el que es va aprovar, que sigui el 21, i a la propera assemblea, que es farà el proper mes a Cervera, si hi ha algun canvi en relació als acords que es van prendre per aquesta categoria.
Molt bé, Àngel, falten 2 minuts per arribar a les 9. Alguna cosa que ens vulguis comentar de l'esport?
Bueno, que tenim un final de temporada, estem parlant també de promocions, no? Bueno, no ens oblidem de les altres categories, i recordar que també hi ha dos equips que podrien pujar a la segona catalana, com és el cas de Sant Llorenç i el Camparellada. Aquest cap de setmana van assolir la segona posició amb els seus respectius grups, i tindran com a rivals el Pubilles Cases, que serà el rival del Sant Llorenç, difícil rival que li ha tocat al Sant Llorenç per retornar a la segona catalana, i per altra banda, atenció, perquè també déu-n'hi-do el Camparellada, que li ha tocat un històric, la Unió Deportiva Gramenet, la Unió Atlètica Gramenet, que és l'autèntic, per dir-ho d'alguna manera, mentre que l'altre, recordem, la Fundació, és la Fundació Gramenet, que ha pujat a la tercera divisió, és de recent creació, és un equip que ha anat pujant temporada darrere temporada, i després de que la Unió Atlètica Gramenet tingués que emigrar fora de les instal·lacions que utilitzava. Són dues eliminatòries obertes i anem a veure també què passa en els propers 15 dies. El proper dissabte, partit d'anada, i posteriorment partit de tornada.
Molt bé, Àngel, ho deixem aquí. Gràcies per estar amb nosaltres. Ens tornem a escoltar la propera setmana, el proper dimecres. Que vagi bé, bon dia.
Gràcies, adéu, bon dia.
Eva González, des del control de Sous, ha parlat Francesc Novell. Ens acostem a les 9 del matí. Demà tornem aquí a primera hora a la 95.2 Ràdio, a la Ràdio Municipal. Que vagi bé, a reveure.